Este secuestro no se parece a ninguno que hayamos visto antes. Creo que tratarán de estrellar el avión en París.
Esta operación no va a salir bien. Habrá bajas.
Si un colega es herido, si cae ante vosotros, continuad. ¡Franceses vivos! ¡Somos franceses!
Víctor Alexandre, bon dia.
Bon dia, Carme.
Amb aquest fragment que acabem d'escoltar, tinc tota la impressió que avui parlarem de massacres, de terrorisme, malauradament marcat per aquesta actualitat, no?
Sí, farem un record a les víctimes de l'atemptat del dia 13 de novembre a París, parlant de pel·lícules precisament doncs, que han abordat aquesta temàtica de massacres, massacres o assassinats en massa, no? Matances, en definitiva, per temes diversos. Ara el fragment amb el qual hem obert l'espai era un... Bé, va ser un intent de fer una matança l'any 1994, quan uns membres del GIA, és a dir, del grup armat, grup islàmic armat, van segrestar un avió d'Air France i aleshores doncs, tenien l'objectiu d'anar a París i cometre una massacre. Aquí, per sort, va acabar bé la cosa, perquè, és a dir, la policia va ser molt efectiva i, tot i que hi va haver 27 ferits, 27 persones ferides, els únics morts van ser els 4 terroristes. O sigui que no, aquí la cosa va anar bé, però era un altre tema, no? També estem parlant de l'any 94. De l'any 94 fins ara les coses han canviat molt en aquest sentit, no? En aquest terreny, i s'han radicalitzat molt. Una altra pel·lícula que aborda també doncs, un altre massacre és Siete días de enero, de Juan Antonio Bardem. És una pel·lícula doncs, sobre la matança del 1977 a Madrid, als advocats laboralistes de Atocha, que se'n deia la matança de Atocha. Va ser un grup feixista espanyol amb el suport de l'ultradreta italiana que va irrompre en un gabinet d'advocats laboralistes i allà va matar, hi havia 9 persones a dins en el gabinet i van matar 5 persones i 4 van quedar ferides.
Señores, me parece que gracias a Dios hemos llegado por fin a ponernos de acuerdo sobre lo ineludible de nuestra decisión, sobre la urgencia de ella y sobre el fin último que se pretende alcanzar. Pienso además que no hacemos más que cumplir con nuestro deber. Y ahora creo que nuestro querido amigo debería ocuparse de tomar las disposiciones pertinentes, que estoy seguro serán oportunas y justas. Mientras nosotros repasaremos algunos puntos concretos de la decisión adoptada por todos.
Siete días de enero, una matança aquesta de Atocha que si va colpir per alguna raó és per la sang freda que van mostrar els assassins, no?
Sí, déu-n'hi-do, perquè això va passar el 24 de gener de l'any 1977 i els assassins van anar de nit al gabinet d'advocats de Atocha a 11:15 de la nit. Van trucar al timbre, allà hi havia molta activitat, hi havia 9 persones treballant-hi, i aleshores doncs, van entrar i ells anaven a buscar un dirigent comunista que es deia Joaquín Navarro. Però va passar que aquest senyor no hi era en aquell moment. Acabava de marxar, feia poc que havia sortit d'allà. Això li va salvar la vida. Però aleshores aquests senyors, aquests assassins, van dir home, ja que, per no fer el viatge en va, oi? Doncs aleshores ja que aquest no hi és i no el podem pelar, doncs aleshores matarem tots els que hi ha aquí dintre. I van començar a disparar, així, foc a discreció, i va ser com van matar 5 persones i 4 les van ferir. I bé, va ser colpidor, no?, la imatge. Es dona la circumstància que només hi havia una dona entre aquelles 9 persones, una dona, que era la dona d'un dels que van morir. Es deia Dolores Fernández Ruiz. Dolores González Ruiz. I aquesta senyora es dona la circumstància que va morir aquest mateix 2015. O sigui, ella va sobreviure i ara el 2015, el gener del 2015 va morir. 6 dies després de la famosa matança, el gener del 2015, el dia 30 de gener. Ara escoltarem un fragment d'un film que no és de ficció, és un documental. Recordaràs que hi ha una pel·lícula que va fer Michael Moore l'any 2002 que es deia Bowling for Columbine, que va tenir molt d'èxit, i en el món periodístic també. Però no parlarem d'aquesta pel·lícula, perquè ell al·ludia a una matança que hi va haver a un lloc que es deia Columbine, en un institut de Colorado, i aleshores després se'n va fer un documental on apareixien les persones reals que havien viscut tot aquell episodi en aquell institut on hi va haver la matança. Això va tenir lloc el 20 d'abril de l'any 1999, quan dos joves estudiants, un es deia Dylan Klebold, de 17 anys, i l'altre Eric Harris, de 18, doncs van entrar a l'institut amb armes de foc i aleshores van començar a matar gent allà dintre. A l'Institut Columbine es deia així, i aleshores allà van matar 15 persones, 15, després en van ferir 24 més, i tot seguit ells es van suïcidar.
Eric era mucho más impasible, bromeaba poco, pero en cambio Dylan estaba pasando el mejor momento de su vida, como si se tratara de una gran fiesta. Mataba a la gente y era una auténtica fiesta, es increíble lo contento que estaba, disfrutaba haciéndolo.
Cuando pasó a mi lado y luego volvió sobre sus pasos, pensé que iba a dispararme. Yo estaba al lado de una silla. La levantó y golpeó violentamente la mesa bajo la que yo me escondía, sobre mi cabeza. No sé si me vio o no. Y no sé si lo hizo para asustarme, no sé.
Estas son las imágenes filmadas por la policía unas horas después. Muestran la imagen del baño de sangre. Cientos de cartuchos por el suelo. Muestran las víctimas echadas sobre las mesas. En 7 minutos y medio, Klebold y Harris abatieron en la biblioteca a 10 personas e hirieron a otras 12. Los dos homicidas regresan por última vez a la cafetería. Lanzan otro artefacto explosivo. Luego, Eric Harris se sitúa en la escalera y dispara las bolsas de deporte que contienen las bombas de propano. Quiere que exploten, pero no lo consigue. Dylan Klebold lanza un cóctel molotov. La cafetería arde. Han terminado y comprueban los estragos. La matanza de Columbine ha durado en total 50 minutos.
Bé, doncs, en casos com aquest d'assassinats en massa, com el de Columbine, la versió documental encara té més força que sí. Si fos pel·lícula, sobretot per la força i la potència que tenen els testimonis que ofereixen els supervivents.
Clar, perquè ho expliquen en primera persona, és que ho van viure, i a més són imatges aquestes tan esfereïdores que el temps passa però no s'esborren mai, queden a la retina per sempre, i és difícil que les arribis a superar. Atenció, perquè aquests nois havien estat víctimes d'assetjament a l'escola.
A part dels companys.
Sí, havien patit mobbing. Per tant, això té gravíssimes conseqüències en la personalitat dels nois o dels nens que ho pateixen. Aquí els mestres han d'anar molt en compte i vigilar molt aquestes coses, perquè això no passa en va. Passen coses que després tenen... Evidentment pot ser que ja la persona té una predisposició per raons diverses, no? Però compte perquè ens hi juguem molt. Hi ha una pel·lícula sobre això en ficció que la va fer Gus Van Sant l'any 2003, que es deia Elephant, però he triat el documental per això que deies, perquè sents, no, el documental, sents les veus de les persones que ho van viure. Ara escoltarem un petit fragment d'una pel·lícula que es diu De Déus i Homes, de l'any 2010, de Xavier Beauvoir, que narra el cas d'uns monjos d'un monestir cistercenc que, doncs, també van ser assassinats per un grup terrorista d'arrel islàmica. La pel·lícula diu que van ser decapitats. 7 monjos, exactament.
Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis.
En ces paroles sables et l'eau, Dieu préparé comme un...
Y como cualquier príncipe todos caeréis. Salmo 82.
Ayer mataron a otro imán en la calle. ¡Largo de aquí!
Su monasterio necesita protección militar. Las atrocidades se repetirán.
Mi decisión está tomada, me niego.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
Es un riesgo.
De Déu i homes, parlaves, Víctor, de la decapitació d'aquests monjos. Sí. M'imagino que les imatges devien ser esgarrifoses. No sé si a la pel·lícula les recull o bé les obvia.
No, la pel·lícula és circunspecta en aquest sentit i estalvia, no té sang i fetge, ho estalvia. De fet, tot i que transmet la idea que van ser decapitats, sembla que exactament la realitat no va ser així, sinó que els terroristes els van matar a boca de canó quan l'exèrcit va entrar per alliberar-los. Aleshores, doncs, el primer que van fer va ser matar els segrestats, no? els monjos. L'exèrcit els havia dit de marxar, però ells van dir que la seva missió era romandre allà, i allà doncs, hi van quedar. Abans, aquest grup terrorista havia assassinat tota una colla de treballadors croats que estaven a prop del monestir també. Ara acomiadarem aquesta mirada, aquestes accions terroristes d'assassinats en massa, recordant les víctimes de París, escoltant la música d'un film de l'any 2014 que parla d'un grup islàmic que arriba a Timbuktu, a Mali, i obliga les dones, doncs bé, obliga a canviar el sistema de vida que hi havia. Obliga les dones a cobrir-se el cap, els homes els obliga, doncs, els priveix qualsevol forma de vida que tingui arrels occidentals. Tampoc poden escoltar música occidental, no poden jugar al futbol, no poden escoltar la ràdio i no poden mirar la televisió.
Tot el que seria pecat.
Tot això, sí, no es pot fer. Aleshores, aquesta és una coproducció franco-mauritana, dirigida per Abderrahman Sissako, i és una pel·lícula que es diu Timbuktu.
Doncs ens acomiadem amb aquesta música, banda sonora de fons, i serà fins la setmana que ve, Víctor.
Gràcies, a reveure.
Bon dia.
Sinjia dugu emalibaye Yangalu yaine kaza Sinilu tombok tu yenevaso ye kosini.